usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunamos a todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
Acaba de comenzar este programa que todos los jueves de 9 a 10 comienza, Voces Meridianas. Como no, seguís sintonizando Radio Malva y para eso tenéis que haber seleccionado en vuestro dial el 105.0 de la frecuencia modulada o el 105.3 de la FM si andas en cualquier otro lado de Valencia que no sean los poblados marítimos.
Todas, muy buenas noches. Están escuchando Voces Meridianas. Como todos los jueves, estamos aquí reunidos en la radio para denunciar, para hacer justicia a ciertas causas que la mayoría de ustedes ya conocen. Y bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, como siempre. Estamos Tony en la radio, está Sergi.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro.
y por allá a la lejanía, pero muy al tanto tenemos a Richard.
Bueno, pues nada, hoy tenemos un programa centrado en la política local, aunque ya sabéis lo que decimos siempre, que lo local y lo internacional son la misma cosa. Y hoy nos vamos a centrar en algo pues que está muy en boga desde hace años en la política valenciana, y es la trama de corrupción que de la que hace gala el partido gobernante, dicho sea de paso, el Partido Popular, y bueno, sin liberar a otros, pero bueno, el hecho es que desde hace años, desde diversos colectivos, desde diversos movimientos sociales, se ha denunciado que esta comunidad de los eventos, de los grandes actos, la visita del Papa, la Copa América, las expropiaciones que se comen en la huerta, etcétera, etcétera, pues obedecen a que un pequeño grupo de poder perteneciente a muy pocas familias se está quedando con todo de manera fraudulenta, ¿no? Pues para eso tenemos a Sergi Tarín, que es un periodista que trabaja en Público y que lleva años pues investigando sobre este tema. Y eso va a ser el programa de hoy. Así que nada, ya sabéis que si queréis participar tenéis un teléfono, que es el 963564947, que estáis oyendo Radio Malva, y esto es Voces Meridianas.
Bé, Sergi, l'altre dia coincidirem perquè presentaràs, encara que ja té alguns anys, un documental sobre el cas Fabra, un cas que, al que tu el vas seguir la pista allà en Castelló fa temps. I com que, si te veus, podíem utilitzar la figura del Fabra per a d'ahir expandir-nos a tot el que se puga, el que doni una hora este programa, el que significa tota la corrupció al País Valencià, sobretot els casos que més coneguem, no? a València, i a través del documental que tu vas fer del cas Fabra. Podríem començar, si vols, en aquesta figura, fem una genealogia, no? Perquè de Càster ve el galgo, diuen, no? I pareix que Fabra, pues, clar, no està ahí a soles perquè l'ha triat la gent, no?
No, de fet, Fabra, el seu rostre mai ha estat en un cartell electoral, no? Perquè les diputacions funcionen de manera diferent a les eleccions d'alcaldes o de president de la Generalitat. Són llistes tancades, i després la composició de la diputació es fa d'una manera també tancada. És a dir, ell no es presenta president de la diputació, ell va sempre com a número 2 de l'Ajuntament de Castelló, i després són els propis diputats qui trien el seu portaveu, el seu president, i en este cas pues, trien a Fabra. Sempre s'ha especulat molt si Fabra, si se presentaran les eleccions així obertament, si guanyaria. Jo crec que sí, la veritat, no? Alguns dels seus detractors diuen que, clar, ell s'amaga en tota la qüestió de les diputacions i tot això, però jo crec que guanyaria perquè és una persona realment molt popular a Castelló. Clar, el documental també analitza no sols la figura de Fabra, sinó també fa una radiografia social a com és Castelló, i bueno, n'hi ha elements realment cridaners d'una societat un tant ancorada en usos i en maneres de fer no sols política, sinó de estructurar la vida cívica prou antics que responen en paral·lel o s'emmirallen en el que és el personatge, el màxim dirigent que hi ha a la província, que és Carlos Fabra.
Tan antics, no? com el caciquisme, no?
Exactament.
El seu avi era un cacique, no?
Sí, sí.
Crec que va ser ja president de la Diputació de Castelló, no?
El caciquisme de la restauració, no? Sempre poc s'ha identificat a Fabra amb el mafiós, no? Per allò de les ulleres, i d'ulleres perquè li falta un ull, està tort, el va perdre quan era menut. N'hi ha dues històries ahir, però bueno, no abundaré mai, simplement va perdre un ull per això d'ulleres. Per aquesta imatge tan cridanera i per algunes maneres de governar, sempre és la identificada amb el que podia ser la imatge del padrino, no? d'aquesta màfia siciliana i tot això, però Fabra no és un mafiós, Fabra és un cacic. efectivament, i no té sicaris que maten a la gent, i simplement aplica la norma o el dogma bàsic del caciquisme, que és tants caps, tants barrets, tants vots, tant poder. És a dir, quan a més gent fas a favors, eixa gent després rebrà d'eixa gent el seu suport. I això és una cosa que pràcticament està en el seu ADN, no? Fluïx en la sang, perquè si se remunten 4 generacions o 5 enrere de la família Fabra, tots han governat la província, tots han sigut presidents de la Diputació. El més llunyà és el Revesavi, el tio Pantorrilles, que diuen, no? Que s'enmarca en eixa època de la restauració, quan se repartien el poder liberals i moderats, i el tio Pantorrilles, a qui governava, li donava els seus favors, i no, igual que foren liberals o moderats. És a dir, no hi ha ideologia en el fabrisme, no? No existeix. I això s'ha anat heretant, aquests llocs, aquests de preeminència política a la província s'han anat heretant, el Revesavi, el Besavi, el pare, que es diu com ell, Carlos Fabra, va ser un potentat del franquisme, dient l'empedraor, no? Perquè va cometre, es veu que, alguns abusos urbanístics. I la manera de governar del caciquisme és això, és teixir tot una trama d'interessos, de favors, i en tots els poders que puguen haver, poders ciutadans, econòmics, sí. Sí,
dit que no és màfia, però bueno.
D'alguna manera sí, sols que no n'hi ha ese component violento o distorsió, almenys tan evident.
Sí, es lo que tú decías, ¿no? Tiene más que ver con una política tradicional que se lleva practicando en España desde el siglo XIX, ¿no? Y es el tema del caciquismo, ¿no? Que se repartían el poder con el bipartidismo, etcétera. Que yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Que algunos historiadores dicen que se está volviendo a esa época, ¿no? Porque el capitalismo se parece más al del siglo XIX, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno,
i l'ascensió al País Valencià d'eixa taca i d'eixa marea negra de la corrupció respon també a una manera de fer política basada en el caciquisme. O sigui, Camps o Rita Barberà o Ripoll tenen tants acòlits perquè això, perquè hi ha un repartiment dels usos públics d'una manera completament menyspreable, que crea una sèrie d'addiccions, de favors, de furtar les voluntats a la gent, que promou un sistema profundament corrupte, no? Perquè el caciquisme és l'essència màxima de la corrupció, i és l'essència de lo que després pot donar lloc a comportaments realment mafiosos. Sí, no, és així. Ho estem veient i ho estem patint, no? I
abans de ser president de la Diputació de Castelló també va presidir la Cambra de Comerç, no? De Castelló, i això com que també li va ajudar molt, no? a l'hora d'ostentar un càrrec polític, no? De manejar-se quasi d'una manera amagada, no? Manejant diners cap així, cap allà, obtenint favors, donant-los, no? I això sí que són com tècniques ja o tàctiques molt mafioses, no? Sí, fins a que l'esclata, no? En les pròpies mans, no? Con el tema este, no? De naranjas.
Sí, ell és secretari de la Cambra de Comerç en excedència. El pare ja també va ser, no recordo ara quin càrrec que desempenyava, però també era un alt càrrec de la Cambra de Comerç. Això ho ha heretat per línia directa. I ell, en el moment en què es retira de la política, que en teoria ja s'ha retirat, ell tornarà al seu càrrec en excedència com a secretari de la Cambra de Comerç, que això també és escandalós. Ell durant tot aquest temps, quasi 20 anys que ha sigut president de la Diputació, cobra com a president de la Diputació i com a secretari. Això és una cosa no sé si serà del tot fraudulenta, perquè va aprofitar la seva majoria absoluta per aprovar una mena de llei de directriu que això ho permetera. Clar, les majories absolutes sembla que es pot no sé, es pot fer qualsevol cosa, qualsevol tropelia, però em preguntaves per el que que un poc l'origen de la seva caiguda, no, del seu viacrucis, no, com personal i polític, està precisament en eixes relacions, no, en eixes relacions de nepotisme i tot això. I sobretot en un empresari, no, que segur sempre l'especialitat de Fabra, que és Vicent Vilar. Vicent Vilar era un incipient empresari d'Artana, que bueno, de seguida va veure com era la millor manera de fer els negocis al castell de Carlos Fabra, que era extorsionant-lo, no, subornant-lo. Ell explica en el documental que no era l'únic, que això és una pràctica bastant comuna, és a dir, Fabra adjudica a certs empresaris a canvi d'uns certs beneficis dels empresaris que es van a la seva butxaca. Per això no hi ha manera de justificar tots els diners que té, per això Hisenda la té darrere. Vicent Vilar és un empresari que es dedicava a la fabricació d'insecticides per al camp. No estava tenint sort amb les firmes i amb els productes que estava fabricant, i perquè en el Ministeri d'Agricultura l'estaven paralitzant, i decideix anar a parlar amb Fabra perquè li faci d'intermediari amb el Ministeri d'Agricultura. I Fabra li diu d'acord, però això sempre segons Vicent Vilar. Li diu d'acord, però això té un preu, no? Això té un preu. I és un preu que va creixent al llarg de la seva relació conforme les firmes de Vicent Vilar van obtenint grans beneficis. Quin és el punt en què aquesta relació trontolla i cau? Vicent Vilar sempre suggerí que és una qüestió de faldes. Ell en el documental ho diu, que
Fabra... Inclús de gelosia, no?
De gelosia, en este cas, sí.
És que és una trama, jo crec que quasi... tindria que donar risa, encara que també tindria que fer-nos plorar, no? Jo veig en el documental, digue, això és Berlusconi Fallero, no?
Un sainet, no?
Podria... Sí. Però me recordava molt a Berlusconi, sobretot també per les cançons que li agrada a Fabra, no? En italià sempre, no? Tenim per així entret alguna un trosset de documental, just el que estàvem parlant. Este empresari també es va ajudar un poc a acabar de donar-li forma a Fabra, no? Perquè descriu com s'anaven de juerga i aquestes coses, no? I també després conta un poc este entramat, com s'inicia la relació entre ells i també com continua el divorcio, no? Uh-huh. Bueno, parece un sainete, pero no lo es.
He vivido muchas etapas con él, así, y éramos de juerga, a los sitios más inverosímiles que te puedas imaginar, y en salas de fiesta, y jugándose 3 millones de pesetas ahí en el tapete. Canta contigo, te cuenta chistes impresionantes... Y tú dices, hombre, qué tío más cojonudo. Él tiene 4 millones aquí, se va de juerga con amigos, paga él todo. Comes, te cuenta chistes, te invita, si hay que hacer el amor con alguna mujer, te invitará y quedarás y dirás, chá, tú, qué tío más cojonudo. Este tío es un fenómeno. Esas chavalas jóvenes y todo eso, y todo ese glamour que a él le gusta, y chavalas de 20 años, 18, 24, unas tías impresionantes. El corazón está en la cartera. Hombre, yo de Fabra había oído hablar. Nosotros teníamos problemas en Madrid con las autorizaciones, ahora hablo de Naranjax. Pues había una señora que tenía una parada ahí en el mercado y tal, y le contaba, pues mi mujer, pues mira, en Madrid tenemos estos problemas y aquellos y tal, y no sé qué. Y un día esta mujer que servía la verdura a los Fabra, y parece ser que tenía mucha relación, incluso hasta ella nos ha dicho que a veces tenía unas listas de débitos con ellos así porque no andaban bien económicamente, tampoco los Fabra en aquella época, eso es cierto, eso yo lo tengo constatado. Pues nos dijo, hombre, yo si queréis pues os hago una entrevista y tal, no sé. Entonces ella aprovechó unas navidades y como ella le llevaba otros regalos a Fabra, fue ella la que nos hizo dos cestas, pero bueno, no eran cestas, no, perdón, eran dos platos de plata, muy bonitos, muy grandes, lo más caro era el plato, los platos enormes, y ella los llenó de frutas tropicales, que decía que les gustaban mucho. Sí recuerdo que la mujer de Fabra llamó por teléfono para dar las gracias, Y entonces, en una de las compras que mi ex iba allí al mercado y tal, esta señora le dijo, dice, mira, yo si quieres te preparo una visita, o sea, una entrevista con la mujer de Carlos y tal. Y así fue. Y entonces un día, pues que bajó mi ex y tal, estuvieron hablando allí y tal, las dos, se lo presentó a esta señora y tal. Y luego otro día me citaron a mí, pero todavía no con Carlos, o sea, con la mujer de Carlos. Y estuvimos tomando algo allí, en un barecito que hay cerca de la plaza, del mercado central. Y entonces quedamos en que esta mujer pues prepararía una entrevista con Carlos Fabra. Y esa entrevista se realiza la primera en un barecito muy pequeño que hay ahí dentro de la Plaza de Toros de Castellón. Me acuerdo que estaba Martínez, el vicepresidente de la Diputación, estaba Carlos, estaba Mampa, estaba mi ex y estaba yo. Y luego pues tuvimos varias entrevistas más hasta que, bueno, pues el hombre pues se coge en serio el tema. Pues se reúne en Madrid con el ministro de Agricultura entonces, Jesús Posadas, se lleva allí a Juan Costa, se lleva a Ortiz, total que llaman y dicen, mira, esto ya está conseguido, ya podéis empezar a vender y tal, y no sé qué. Eso era pues a mediados de julio aproximadamente, aunque luego los registros no nos llegan hasta el mes de octubre. Al cabo de unos 15 días o por ahí, una cosa así, él sí que me llama y me dice, bueno, Vicente, yo he cumplido mi parte, ahora tú tienes que cumplir la tuya. Y digo, no, tranquilo, no te preocupes, dinos a ver qué es lo que hay que pagar y tal. Y sí que es verdad que él duda, da un poquito así y tal, y entonces nos dice que, bueno, que 30 millones de pesetas.
Y teníamos muchas reuniones porque...
Yo apenas tenía relación todavía con él, ¿eh? O sea, te puedo decir que en esos momentos no íbamos ni de juerga por ahí todavía, ni nada de nada. Viene la mujer aquí y, bueno, pues le entregamos un maletín negro con 30 millones de pesetas y, bueno, pues la mujer los coge y está un ratito con nosotros y se va. Unos 15 días después aproximadamente él me llama y me pide un favor y me dice, mira, Vicente, es que resulta que yo pues de alguna manera estoy muy colgado porque él me había contado, y yo comprobé que era verdad, de que los pintores y obreros en la villa pues habían dejado de trabajar porque no los podía pagar y cosas estas. Y entonces él me pide 25 millones de pesetas como adelanto a todo lo que realmente él iba a hacer. Y yo digo, a mí me extrañó un poco porque no teníamos mucha relación. Y entonces pensamos de hacerlo de una forma discreta. Y mi ex y yo lo hablamos y decimos, pues mira, metemos en unas bolsas desde el supermercado y así pues va a aparecer, yo qué sé, pues que le llevamos allí dos tortillas, ¿no? Entonces llegamos allí, no había nadie en la puerta. Llamamos al timbre, salieron unos perros, tal, salió él, tal. Y nada, ya te digo, nuestra relación era muy poca. Le dijimos, mira, Carlos, aquí tienes esto. Y se quedaron allí en un sofá pequeñito que tienen allí, con un tresillito y eso y tal. Y allí dejamos el dinero. Él no lo abrió. O sea, se quedó, charlamos un poquito. Es más, no estaríamos ni 10 minutos, porque ya te digo, nuestra relación no era intensa todavía, que no sabías ni de qué hablar, estabas hasta tenso allí. Y a partir de ahí, pues ya empezó una relación y hasta le empezaron ellos a invitarnos a nosotros a sitios. Oye, ¿por qué no os venís a tal? Pues vale, pues ven. Oye, ¿por qué no venís a cenar esta noche al puerto? Pues bien. Oye, ¿por qué no venís que ahí se hacen unas regatas de no sé qué? Pues bien. Oye, veniros ahí al teatro. Pues bien. Es lo que te quiero decir. Y ya empieza una relación.
Bueno, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas. Richard, Jimena, no sé qué os ha parecido la descripción de este personaje por un antiguo amigo suyo.
Bueno, es que explica claramente lo que es el caciquismo, vamos, es impresionante. Pero bueno, yo te quería preguntar, ¿qué empresas son las que sostienen esto?
Uf,
o sea, ¿qué empresas? ¿Qué tipo? ¿Más que nombres? ¿Qué...?
Constructores, fundamentalmente. Algunos les dona en concreto Mulet, que ahora está en compromiso a Castelló, y parla de, bueno, pues los típicos constructores de Castelló, Jimeno, Lubasa, que también están en el meollo del Gürtel, al menos Lubasa. ixe tipus de constructores i després tenir idea, d'empresaris més o menys menuts, pues això, l'extorsió, la prevaricació, el suborn, i per ahí va la cosa, no? Ho diu el propi Vicent Vilar, no? Que era una manera de una pràctica habitual a Castelló, a la província, molt excessa, és a dir, i bueno, Fabra, en totes les visites que fa als pobles i localitats i tot allò, pues bueno, hi havia un punt d'exhibició, d'electoralisme, però també de fer negocis, no? I és on està tot, però ja hem vist que no és una pràctica només de Castelló, no? Pensaven que era una cosa com aïllada, però la malaltia s'ha estès, no? Realment el que vertebra avui dia el País Valencià no és l'eix mediterrani, sinó la corrupció, no? La corrupció s'hauria de fer pensar hauria de fer reflexionar a molta gent, i sembla que no és així, no? Les urnes el pròxim 22 de maig jo crec que van a votar, no? Van a premiar aquesta manera de fer política, malauradament.
Pero igual es porque la gente siempre termina viendo lo superficial que acaban haciendo por el pueblo, por la comunidad o lo que sea. O sea, todo esto se reduce finalmente a una ciudad o un pueblo más limpio, más amplio, que aparentemente genera más negocio, pero claro, la gente no se pregunta qué clase de empleo, o sea, empleo me refiero, qué clase de empleo se genera a través de eso, ¿sabes?
Jo crec que si la gent premia la corrupció és perquè la ciutat valenciana anímicament és prou corrupta. És que no s'entén d'una altra manera. Inclús històricament, explicant un poc com és el poble valencià, poden haver arguments. És a dir, si l'especulació bàsicament ha sigut immobiliària, ha sigut l'especulació del formigó, totes les empreses que han crescut al caliu de la bombolla immobiliària. Així, qui més o qui menys té una faneca de tarongers, una faneca que això és com un tresoret, no? però davant d'una hipotètica requalificació perquè hi construïsquen finques. Això és ahí està el germen de la corrupció. Com s'explica que en pobles amb alcaldes corruptes per especular en el terreny, per requalificacions del tot fraudulentes, hagin tornat a guanyar per majories absolutes aplastants? Perquè la gent té terres al voltant del poble i espera en ixe caos de la corrupció, en tot eixa remor de requalificacions, de corrupteles, de coses que no estan bé, d'enriquiments hiperbòlics i del tot il·lícits, també agafar el seu pessiguet, mossegar una miqueta ahí. Som un poble de xicotets propietaris, un poble conservador en ixe sentit, dretà, se podia dir, en el sentit de conservar un espai, un territori, d'especular en ells quan venen els bons béns. Jo crec que ahí hi ha una explicació de per què la societat valenciana aprova o és permissiva, inclús premia determinats comportaments.
Además, hay muchos paralelismos, ¿no? Porque a mí me llama la atención que cuando se inició el gran proceso, ¿no?, de ensanche de la ciudad, Valencia, hace ciento y pico de años, ¿no?, cuando se tumbaron la mayoría de las murallas y todo esto, en realidad está documentadísimo que todo eso se adjudicó, pues eso, a la familia del alcalde, a la diputación, etcétera, da igual que ahora, ¿no? Es curiosísimo.
Sí, sí.
Mira, pero ¿cómo se inicia la trama judicial, el cerco judicial hacia la Fabra?
Pues se inicia porque arriba un momento, a ver, ell creen com una mena de societat, Fabra i Vilar, que es diu Artemis 2000, i fiquen com a propietaris d'aquesta societat, en tots els poders, a les dones, com a testaferros, a Maria Amparo Fernández, que és la dona de Fabra, no sé si en aquest temps ja estaven separats, però bueno, la dona, i la dona de Vicent Vilar, Montserrat Vives. I arriba un moment en què la relació entre Montserrat Vives i Vicent Vilar comença a degenerar, a caure, i ell comença a sospitar claríssimament, ell ho ha suggerit i inclús en les últimes declaracions a la premsa ho ha dit, que hi tenia la sospita que Montserrat Vives i Fabra eren amants. I ell, clar, això és un atac a l'honor d'un home, no? es veu, no? I no sols això, sinó que a banda és la propietària d'una societat en la dona de Fabra, i Vicent Vilar comença a tindre por no sols perquè de perdre la dona, sinó de perdre tots els beneficis econòmics que estan dipositats en aquesta societat que és la que custodia els insecticides i els beneficis que tenen els insecticides. Ell té una bronca monumental en la dona desapareix, la dona se refugia en el xalet de Fabra, en Orpesa, i clar, les seues sospites ja comencen a prendre una consistència que comencen a posar-li molt nerviós. Ell crida Fabra, un dia, el dia següent, 20 telefonades, 30, Fabra no respon, i arriba a la conclusió que se l'han jugat, que Fabra li ha furtat la dona i li ha furtat els diners. I és quan decideix anar als jutges de nules i denunciar. O sigui, ell s'autoimola, no? Perquè diu, escolte, senyor jutge, jo sóc un corrupte i jo he pecat, no? He comès activitats il·lícites, però en companyia d'este senyor. Perquè jo a este senyor l'he subornat, este senyor m'ha aconseguit les insecticides a canvi de 5 milions al principi, després de 30 milions, tal i qual. Per tant, este senyor és un corrupte i per ell l'enganxen. Perquè Vilar aporta totes les proves, totes. Ahí està l'origen, una cosa tan xusca com una qüestió de dones, òbviament amb un contingut darrere molt més gran.
Això i després una investigació d'Hisenda, no? Que com que li agarren 600 milions d'euros no declarats a Fabra, no? I després també volia preguntar-te perquè què és el que passa en els jutjats de nules? Chucho, chuchesa que no archiva el cas, lo lleven de ahí, ¿no? Desde que va a arribar el caso Fabra a estos chusgats, ¿cuán chuches han pasado por allí, no?
No chuches.
No. ¿Eso es normal? ¿O son interins?
No. No es normal, pero sí que té algun no sé, alguna explicació. A veure, a banda de les pressions polítiques que rep la gent que arriba als jutjats de nules, també és cert que això és un jutjat de pas, de gent jove que ha començat la seva carrera en la judicatura. I aquesta gent, hi ha molta gent que no té ganes d'enfangar-se en un cas polític tan complex i més en un jutjat de pas. I per això n'hi ha tanta mobilitat, per això n'hi ha tant de jutge. Són les dues coses una mica. Si això s'estigués jutjant en una capital de província, en una ciutat important, probablement seria la situació seria una altra. Abans de que el cas Fabra començara, el sumari del cas Fabra al jutjat de nules, també n'hi havia aquesta mobilitat, probablement no tanta, però també existia. És prou comú que en pobles menuts passe això, no tant probablement, però sí que és comú.
Pero yo creo que hay gente joven, y aquí tengo que, o sea, decir que sigo creyendo en que la gente joven es el futuro y tiene la, sabes, el material de cambio dentro, porque están un poco menos hechos que la gente que es más adulta, menos viciados y todo. Yo creo que gente joven tiene justamente la pasión por la vocación, o sea que eso fue más disuasión que otra cosa. No querer encargarte de un caso porque a lo mejor es un juzgado de paz pequeño, eso es, yo creo que ha sido disuasión y muñequeo.
Probablement serà en gran part serà això, però bueno, jo tinc molta confiança en també la joventut, però no precisament la joventut que habita la judicatura. No sé, no és una carrera de gent massa progressista, desafortunadament, i així precisament estem en una zona de València on se'ns fa massa evident, no? I massa dolorós.
És una bona manera de fer carrera, és començar en el xugat de nules i arxivar-li el cas al Fabra. Segur que prospera, no? Ese xutxo, xutxesa.
Tampoc crec que s'atrevisquen això, no. I a banda és que jo crec que a nules tampoc poden arxivar moltes coses. Després d'això ha de passar a l'audiència de Castelló, perill, ahir sí que n'hi ha perill. De fet, ha sigut quan ha passat a l'audiència de Castelló el primer que ha passat, algunes de les denúncies dicen que han estat arxivades perquè diuen que havien prescrit, i ahir n'hi ha jurisprudència tant com per a argumentar aquest posicionament jurídic com el contrari. I
a mí lo que me llama la atención es que últimamente nunca se condena a nadie, ¿no? O sea, paran de salir casos y bueno, salen a suerte, pero la mayoría de veces es que alegan que han prescrito, que no lo hayan hecho.
Sí, no té raó, però és que amb els polítics no es condemna ningú. No sé com acabaran els d'ací, que tenen molts molts visos, no, de que efectivament sí que puga algun polític eixir condemnat en tot la qüestió de Gürtel, no?
En eso los medios de comunicación convencionales ayudan como a frivolizar todo esto y tampoco colaboran, o sea, bueno, que no hay colaboración porque efectivamente los medios de comunicación convencionales también están en manos de la gente que está en el poder y en el gobierno. Entonces, pues eso, aparece todo un poco frivolizado y finalmente pasa como que no los encierran nunca, no los juzgan nunca y bueno, todo el mundo tan contento.
Podríem passar somerament un poc en aquest tema, que és important, no? També com en aquest cas i en altres, no? Pues els mitjans de comunicació no és que les donen la bola, sinó que quasi directament són d'ells o dels seus amics, no? Com passa, no? Segons contes tu en el documental, en la televisió de Castelló, inclús el diari Mediterrani, no? Sí. I per diferència, quan tu, que ara escoltarem, és intens durant un any, jo crec, no? O sigui, he pogut escoltar, no? D'intentar parlar en algun portaveu del PP per a que t'explicara, bueno, què estava passant, no? Con el tema Fabra, no? I esa continua negativa, no?
Uh-huh. Sí, va ser jo en aquell moment treballava per Infotelevisió. El documental està produït per Infotelevisió. I sí, efectivament, ho intentarem durant mesos i mesos, intentar, en primer lloc, entrevistar a Fabra, que era la persona que lògicament, el protagonista del documental i amb qui ens agradaria haver parlat. Jo crec que ell sí que hauria acceptat l'entrevista. El que estava en un moment també del procés on els seus advocats, els seus assessors, li recomanaven no parlar. Però inclús Fabra sí que apareix en el documental, perquè en actes que a lo millor l'agafes pel passadís i li claves el micro, ell contesta i tot allò. Però bueno, cursarem la petició per poder entrevistar-lo, no va ser possible, i intentarem anar baixant d'escalafó. Pues no podem el president de la Diputació, amb algun dels tres vicepresidents que n'hi havia en aquell moment, i un d'ells, en els que ens recomanarem des de premsa de la Diputació, és este amb el qual intentem parlar, que no és possible, i després n'hi ha també tot el rifirrafe en la cap de premsa, que és la nòvia de Fabra. És una cosa pública també, per això de la família, no? Que al final tot acaba una mica en família, no? I ara de fet és diputada i tot això, i les filles també, ara una senadora, o sigui que al final és tota la família, sempre és molt important, no? En els sistemes caciquils. Doncs en aquesta xica també vegem que, en compte de ser una persona de premsa que ha de facilitar, no, com deurien ser així els gabinets de premsa, la relació entre els periodistes i allò que deuria ser matèria d'informació, és tot el contrari, no? És com un tallafoc, no? És un mur ahí que impedeix que pugues arribar al polític. Jo recordo que el vaig abordar en un dinar d'estos del PP: escolta, senyor Fabra, jo vull entrevistar-ho, perquè estic fent un documental. Estava pràcticament, se'm va llançar en plan placatge de rugby per a impedir que poguera arribar a ell, no? I va ser una situació una mica violenta, però sí, es donen situacions així. Ja sigui a València ja és impossible poder parlar amb algú entrellat, no? Dins de front en algun polític del Partit Popular. És completament demencial.
Bon dia, Luis Tena.
Sí, dime.
Hola, què tal? Soc Sergi Tarín, d'Infotelevisió. Se'n recordarà de mi, no? Que vam parlar la setmana passada. És que van quedar divendres, però jo vaig passar per la discussió, però vostè no...
Vull explicar-te avui que és que de moment no podem fer res, No volem esperar uns dies,
És que el golista...
És que de moment no m'han donat via verda en això,
O sigui, que no el podem
entrevistar. En mi, per lo menos, no, ¿vale?
I sap si algú del seu partit és més encarregat per aquestes coses d'atendre-nos?
Té el secretari general, però ho ha coordinat a don Francisco Martínez, però a mi, de moment, no m'han autoritzat per això,
Molt bé, vinga, gràcies, adéu. No sé si se'n recordarà que vaig parlar amb vostè fa uns mesos, en l'estiu, concretament el 19 de juliol, per fer-li una entrevista al voltant de Castelló i també sobre la figura de Carlos Fabra.
Sí, però de moment no,
Vostè em va dir fa tres mesos que encara no tenia autorització. Jo li volia preguntar si entre ja o pot ser...
De moment no,
No pot ser encara.
No pot ser.
I quan podria ser?
Pues aquí un parell de mesos,
En un parell de mesos?
Sí, vale.
Sí.
Hola, què tal? Bona vesprada. Esther Pallardó?
Sí.
Hola, què tal? Soc Sergi Tarín, d'Infotelevisió. No sé si te'n recordaràs de mi, que vam parlar a principis de mes i en comentaris que te telefonar a finals per veure si era possible concertar...
Sí, són un poc més endavant, perquè ara estem en les festes dels pobles, eh? Mira, les festes dels pobles acaben a finals de setembre. Jo crec que anem a deixar aquest tema, Sergi, perquè ja està comentant així i no volen fer declaracions. Crec que el president no va fer declaracions i els diputats, mira, el president ja està parlant amb ells també i tampoc van a fer-ne. Entonces crec que no val la pena que estigui avançat.
Però resulta un poc estrany, no?, que després d'haver insistit tant de temps que no siga possible concentrar una entrevista de 5 minuts en una cosa...
No sé, jo te dic lo que n'hi ha. Si vols parlem més endavant, però...
I quan seria...
Quan
seria possible, diguem-ne, poder parlar en algú d'ells? No sé, quina és la data a partir de la qual ells podrien...
Jo penso que al mes de... al mig de novembre ja s'ha regularitzat tot i estic un poc més a mà, perquè de moment desperdigats per ahir.
En novembre?
Mira, intentem en novembre, va?
Val, és que en comentaris que fins a finals de setembre no podria ser perquè estaven en festes i...
I continuaran en festes.
Bien, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas, hablando de teléfonos, os vamos a dar el de la Radio Malva, 96-356-4947, y continuando hablando de teléfonos, yo espero que al otro lado del teléfono podamos hablar con Raquel Coronado y de paso pues invitarle a que nos haga la convocatoria para este sábado. Hay una en esta la ciudad de Valencia, una manifestación contra la corrupción. Abán, Raquel, contanos.
Hola, buenas noches. Bueno, yo soy la portaveu del colectivo contra la corrupción y este dissabte anem a hacer una manifestación contra la corrupción que tindrà lloc en la plaça de Sant Agustí a les 6 de la vesprà. I bé, anem amb el lema de no volem un lladre de president i el nostre cartell pues, es pot veure a camp vestit de presoner, que és el que penso que molta gent li agradaria veure a esta alçada.
Quals són els motius perquè tu penses que tenim que anar a manifestar-nos contra la política d'aquests dos?
Jo trobo que la societat valenciana ha d'exercir el seu dret democràtic, d'eixir als carrers i de cridar ben fort que no estem d'acord amb la seva política, que no volem la corrupció com una manera de fer política i d'enriquir-se a costa de tots els valencians i les valencianes. Diguem eixir i diguem exercir este dret que tenim, no?
Bé, Raquel, jo no sé si per així Sergi, Tarín o Jimena, Richard, des d'Alacant, té alguna cosa que comentar-te, alguna pregunta que fer-te, alguna qüestió?
Bueno,
saber...
no sé.
Richard, tú o yo?
Sí, bueno, más que... Bueno, tira, sí, tú.
Yo quería preguntarte, Raquel, más que nada saber desde cuándo están, han convocado la manifestación y cómo ha sido la difusión que han hecho desde el colectivo y cuánta gente más o menos espera movilizar. Un poco que nos cuentes acerca de eso.
Bueno, el colectivo se formó hace un par de años, en el 2009. Y llevamos ya dos convocatorias, esta es la tercera. Se formó a través del Facebook, un compañero nuestro del colectivo hizo un grupo en el Facebook y nos adherimos un par de personas o tres. Y a partir de ahí todo fue en marcha y bueno, empezamos a movilizar a la gente. Y nada, esta última convocatoria pues la hemos sacado a la luz desde hace un mes y pico y nada, en esta última semana ya la estamos movilizando para que sea un éxito el sábado.
Si vos, Raquel, contanos una otra vegada, porque no sé si lo has dit, la hora y aún tenen que anar a que es dissabte para esta manifestación contra la corrupción al País Valencià.
En la plaça de Sant Agustí, i serem d'allí, a les 6 de la vesprada el dissabte, dia 26 de març.
Bé, pues si Richard d'Alacant... ¿Richard?
No tengo nada. Es que sabía que como Jimena y yo tenemos telepatía, ya me ha quitado la pregunta.
Bé, pues si Sergi... Una pregunta? Qüestió? Hola?
Sí, Raquel, una qüestió molt, molt breu. El Partit Socialista ha anunciat que acudirà a la manifestació. Jo sé que el vostre grup és una... té un... diguem una personeta més cívica, més associativa i tot això. Temeu d'alguna manera poder ser de cara a aquestes eleccions instrumentalitzats en aquesta manifestació i que tenint en compte la proximitat de les eleccions autonòmiques?
Bé, nosaltres ja ens hem manifestat diverses vegades que som completament polítics, tenim un fundament polític, el col·lectiu contra la corrupció, però ens declarem apartidistes. No tenim cap intenció d'anar al costat de cap partit i, bueno, la nostra formació ha estat creada per a portar a la gent al carrer. Tenim adhesions, ja tenim adhesions confirmades, segurament encara estem pendents de la del Partit Socialista, però encara no s'ha manifestat, encara no ens han dit res.
Bé, Raquel, pues, si no se queda alguna qüestió per així per l'estudi, pues ja s'acomiadem de tu i coincidirem segurament en esta manifestació. Gràcies i fins a la propera que lieu, que vos tornarem a buscar perquè teniu.
Bé, gràcies a vosaltres. Fins a dissabte.
Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. no se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido cuando asuma el poder. Tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente.
La gran oportunidad de señor aquellos Ribo, que saben perfectamente, que saben que en definitiva la comunidad valenciana se construye con oportunidades y con inversiones de gran magnitud.
Uy, no me les puedo hacer una pregunta. ¿Quién aporte? ¿Qué le deu usted al señor Fabra para que hoy en esta cámara no pueda hablarse de esa pregunta?
Señor Plan.
Becerchi, te fue una pregunta tú. ¿Qué le deu Camps al señor Fabra? Y podemos comenzar a entrar un poco en el tema Gürtel.
En aquell moment, quan es feu el documental, que són aquestes intervencions que hem escoltat, que eren els líders de l'oposició, tant Joan Ribó per part de l'Entesa, d'Esquerra Unida de l'Entesa, i de Joan Ignasi Pla del Partit Socialista, me recordo que aquell va ser un ple autonòmic molt tens, perquè el Partit Popular, que té majoria absoluta, va vetar a través de la mesa de les Corts que es pogueren cursar aquestes preguntes precisament de què li deu vostè a Fabra, no? Per què dona suport a una persona que està tan imputada, no? I per delictes tan greus. Aquell dia Joan Ribó li va donar un exemplar del Codi Eti a Camps, i davant la impossibilitat de preguntar, tota la bancada de Socialista i d'Esquerra Unida de l'Entesa es van alçar i se'n van anar i deixaren a soles als diputats del Partit Popular. En aquell moment Camps encara no tenia clar la seva supervivència dins del partit. El partit estava molt dividit entre saplanistes i campistes, una lluita interna, una guerra civil interior dins del Partit Popular de la Comunitat Valenciana molt gran, molt larvada, i Fabra en aquell temps fent gala dels seus orígens, de la seva genètica, no? De posicionar-se igual que el seu rebesavi al costat de liberals o moderats, en aquell cas, en el cas de la restauració, en este cas també n'hi havia com una mena de bipolaritat política, es va posicionar al costat de qui pensava que era millor per als seus interessos, per als interessos de Castelló i per als seus propis, que en aquest cas era Camps, que en canvi era el president de la Generalitat, i Zaplana estava en retrocés. De fet, Fabra en alguna ocasió en privat ha dit que tot això del cas Fabra, de les proves que arriben als jutjats, que Vilar, al cap i a la fi, era una titelleta d'Estaplana. Això inclús en alguna ocasió ho ha arribat a suggerir el propi Fabra. Bueno, pues el cas és que en aquell moment Fabra se posiciona al costat de Camps i Camps en aquell moment li deu la supervivència política, perquè l'ajuda de Fabra és el que desequilibra ese conflicte interior entre campistes i saplanistes, li dona molt de poder, no? En aquest moment, i és clau per a que el saplanisme siga finalment aplastat, vençut i pràcticament esborrat a dia d'avui. Això per un costat, i per altre encara no teníem la consciència, la noció de que a València s'estaven produint pràctiques corruptes o presumptament corruptes molt semblants, mimètiques, inclús a lo que estava passant a Castelló. Per tant, si pensem que tota la panda de Correa, del Bigotes i tot això eren nichos anys quan estaven començant a fer negocis en la quiescència del president de la Generalitat, que ja era Camps, podem pensar que Camps se sentia plenament identificat en Fabra, que estava posant o d'alguna manera no posant impediments a una sèrie de maneres de fer política que eren pràcticament calcades a les que estava dunt a terme Fabra presumptament des de fa molts anys. Per tant, li deu ixe suport polític, però també n'hi ha una identificació. Ho hem pogut comprovar, no? En tot el cas Gürtel, no? Que ara mateix pues, està en la cúspide, no? de l'actualitat.
Bé, venim a València, ja que hem aterrissat en el, en el caso Gürtel. Lo que no volverían es, igual resulta difícil que quede tot de Javasat per ahí, ¿no? Que igual es, como lo han mostrado, es mitjans de comunicación masivos, ¿no? De manera que la cosa se queda en algo grotesco, que es que lo es, ¿no? De ninots indultas de falla, ¿no? Como puede ser el bigotes, el sastre de no sé qué, con un poco fe hincapié en esa frivolización, ¿no? Entonces yo lo que te propose o vos propose es, no sé qué, es ayudar es a ordenar todo eso, ¿no? Un poco de comenzament y donarle el pes polític que té, ¿no? No afonarnos en el culebró, ¿no? ¿Qué vos pareix?
Sí, em sembla perfecte. És complicat, ordenar tot això. És un laberint, no? Laberint Gürtel, no? Una mica. Com es podria començar? És a dir, tot el que hem explicat abans, la manera de fer política de Fabra, és idèntica a València i a Alacant. Exactament el mateix. És a dir, així triomfa una manera de fer política des de fa uns anys, des que el govern del Partit Popular, i això d'alguna manera ho inaugura a sa plana. Tot això, eixe nepotisme, eixos favors, eixa relació tan viscosa, no?, amb l'empresariat, no?, de tan amb les vergonyes tan a l'aire, que això ha arrelat com una manera de fer política que ha prosperat, que ha crescut, que ha maurat, i és el punt en el qual ens trobem ara. Tu abans li preguntaves a la companya Raquel quins són els motius, no?, que deurien dur-nos als valencians a manifestar-los, pues, senzillament perquè hi ha un espoli dels diners públics. Hi ha un autèntic espoli. Diners públics que estan anant a uns senyors corruptes i a costa de que es construïsquen hospitals, de que es construïsquen escoles, de que n'hi hagi diners per a la llei de la dependència, per a moltíssimes coses. I això la gent ho ha de visualitzar. És a dir, no és una qüestió de quatre tratges, com ara ens volen fer creure. Primer ho neguen, ara ja accepten que és una qüestió de quatre tratges, però quatre tratges són quatre tratges, no. És que això és la punta de l'iceberg, que és que els fiscals estan acusant el Partit Popular de la Comunitat Valenciana de delicte fiscal per tot un entramat d'empreses que blanquejaven diners i que anaven a la trama i que anaven al partit, i precisament perquè anaven al partit, de delicte electoral, perquè no, el Partit Popular estava competint en les eleccions amb altres partits on no existia la igualtat de condicions, perquè tenien un flatx els seus pressupostos, perquè venien d'aixòs empresaris als quals adjudicaven, i d'aixòs empresaris rebien uns diners que anaven a les butxaques d'alguns, però també anaven al partit perquè el partit fos una maquinària aplastant, que aplastara sempre els seus rivals. Això és el que, bàsicament, el que passava a Castelló i el que està passant en la qüestió Gürtel. Són aixòs tres eixos: el tema del suborn, el tema del delicte electoral i el tema del delicte fiscal. Suposava prevaricació, clar, va sempre associada al suborn i aquest tipus de delictes. I això passa a València, a Castelló i a Alacant. Abans pensàvem que només era Castelló, però és que vertebra tot el territori.
La cosa pareix que no se queda així, no?, perquè jo així d'un article teu tinc una llista de 14 imputats, alguns condenats, altres estan lliures, no?, se'n va a Madrid, a Segovia, Luis Bárcenas, tesorero del PP, Jesús Merino, diputado en el Congreso, Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la CAM, Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico, Alfonso Bosch, diputado autonómico, Arturo González, que es alcalde de Boadilla, o era, Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo, Ginés López, de Arganda, el alcalde de Majadahonda, Tomás Martín, es director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte, y así, bueno, concejal de Estepona, bueno, este ya tendrá experiencia con el tema de Marbella, y bueno, y volviendo aquí, el director de Radio Televisión Valenciana, ¿no?, Pedro García, que dimitió un poquito antes de que explotara todo. Uh-huh. Y bueno, estos son, yo creo que los pringados, me parece, ¿no? Con esto, bueno, es una especulación, no está, no lo puedo probar, pero me parece que intentan igual tapar, si son puntitas de grandes icebergs, ¿no?
Jo crec que Camps en realitat és un futuribre pringao també. Jo crec que sí, és l'eslabó més fluix de la cadena Gürtel hacia València. Per què no s'ha encarregat a Camps? perquè les enquestes li donen una majoria absoluta, la revaliden i encara li donen més majoria absoluta. Què està passant, no? És a dir, hauríem d'analitzar també com són les valencians per entendre això. A mi és una cosa que realment em preocupa, no? La laxa moral del poble valencià, que no té ningú tipus de vergonya de votar a uns corruptes. Això realment em preocupa. Assusta, no? Inclús de vegades, perquè si bé és cert que s'han utilitzat els diners públics per a crear una maquinària aplastant contra els rivals, igual també hauríem d'analitzar que els rivals no han estat a l'altura, no? Moltes vegades. O sigui, a clavar-nos una altra qüestió, no? Que la crítica a l'oposició, que jo que també es deu de fer, ja sé, a València és molt evident la inexistència pràcticament d'oposició al Partit Popular. És que l'haurien de personalitzar pràcticament en dos o tres persones, en dos o tres diputats i en algun comportament d'algun partit polític en concret, però vaja, mirat en lents, en lupa.
Febrero de 2009, el juez Estrella Garzón y la Fiscalía Anticorrupción detienen en Boadilla del Monte a los socios de una red de empresas acusadas de cohecho, blanqueo y delito fiscal. El principal imputado es Francisco Correa, fundador de Special Events, organizadora de los actos públicos del PP en la era Aznar, a la que actualmente se concedía la organización de Saraos y Cidrades en la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, Carmen Rodríguez, administradora de Special Events, era asesora del alcalde de Majadahonda, pero la trama también se extendía en Valencia. Otro imputado, Álvaro Pérez, alias de Bigotes, es el dueño de la empresa Orange Market, que figura en las facturas de José Tomás, el torero no, el sastre, por 8 trajes entregados en año y medio a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, el más alto cargo relacionado con la trama. El Partido Popular insiste en la inocencia de Camps y demás varones del partido, mientras los cargos menores van cayendo como fichas de dominó ante la impotencia de Mariano Rajoy. Por eso, presidente, no tienes oposición.
Ah, y yo que pensaba que ganaba las votaciones en el Congreso porque mis medidas anticrisis eran geniales.
Pues no, son humo, como siempre. Pero el PP estaba más pendiente de Trillo y el juicio del Jack.
¿Ya que el destripador ha vuelto a atacar y es del PP?
No, presidente, es... Bueno, es igual. Es otro caso. Otro día.
Richard, ¿no tenías algo amagado por ahí, una pregunta?
Sí, bueno, yo iba a preguntar cómo se inicia la trama Gürtel.
Uf, pues es complicadet, ¿eh? Com s'inicia la trama Gürtel, perquè té tants tentacles. En realitat això part de... Tot això eclosiona i ixa a la superfície durant l'època d'Aznar. Uns tipus comencen a fer negocis, Correa, fonamentalment, comencen a fer negocis en ixa òrbita. Apareix el gendre d'Aznar, la GAC i tot allò, i els negocis que fan són bàsicament pues, on hi havia negoci en aquell temps, que en tot el teló de fons de la bombolla immobiliària, en pobles de la rodalia de l'Extraradi pràcticament de Madrid que estan cresquent, pues extorsió a eixos alcaldes, no? Que són víctimes propícies de voler enriquir-se ràpidament i dur-se un bon pessical a la butxaca. I ahí és on apareix pues, bueno, pues l'alcalde de Boadilla del Monte i tot allò. Què passa? Que quan el PP perd les eleccions i n'hi ha ixe canvi en la cúpula i arriba Rajoy com a portaveu, Rajoy els veta. És a dir, no vol continuar fent negocis, o perquè diuen que Correa entrava a la seu de Gènova com Pedro por su casa, no? I tenia d'alguna manera el suport pues, en aquell temps dels pesos pesats, inclús del propi Aznar, que no va fer res. Què és el que passa? Que Rajoy sí que veta que Correa continua fent negocis en el Partit Popular, perquè aquesta gent es manejava i anava als empresaris i anava als alcaldes i tot això sempre en nom del Partit Popular. Era com la seva targeta de visita. Això és l'aquiescència de la cúpula d'aleshores, la cúpula del govern d'Aznar. Quan arriba Rajoy tot això s'acaba. Es fiquen d'alguna manera de patites en la calle. Rajoy no vol que ixa gent continuï anant per ahí com a gent del Partit Popular fer negocis propis, i de pas pues, algunes cosetes anaven a la pròpia formació, i aquella gent pues, se'n va d'alguna manera. Però Rajoy en realitat no els persegueix, no els acomiada del tot. Fa com... ell no vol vore-los, però no es preocupa tampoc en desterminar-los. És a dir, quan tenen les panderoles a casa, que dius, bueno, jo no les, jo les veig, les mire, giré la cara i ja està, però no les mati, que continuen procreant, no? Pues va passar una mica això. A Madrid ja no tenien... Madrid havia deixat de ser la terra de promissió en la que s'havia convertit des del punt de vista urbanístic, i és quan Correa envia el seu principal lloctinent, el Bigotes, a València. I és a València on comencen ja a fer tots els negocis. Es converteixen en una molt bona engreixada màquina electoral del Partit Popular. Es dediquen a muntar grans esdeveniments. Grans esdeveniments de cara a que el Partit Popular guanyi les eleccions, i a fer de nucli, entre eixa, de nucli blanquejador de diners entre eixes. Això és el que diu el fiscal, no? És on està l'acusació del fiscal, que és el que ara mateix està en el TSJ, i ha de dilucidar si també opta per eixa via d'investigació, no només la dels vestits, la dels trajes. I el que fa Orange Market, que era la filial de Correa, on estava el Bigotes, és això, actua com de nucli blanquejador entre els empresaris que reben adjudicacions i que, molt agraïts per rebre adjudicacions, una part van al partit i a les butxaques de determinats dirigents. I a banda, clar, n'hi ha molt de faró, per exemple, en la qüestió de les adjudicacions. Totes les adjudicacions van a Orange Market o a filials d'Orange Market. La visita del Papa també està darrere l'entramat Correa, a través de Canal 9, no? En l'època de Pedro García. És un poc ahí. No sé si... no hi ha una cronologia clara, però tot comença en Madrid, en aquesta època de la bombolla immobiliària, quan arriba Rajoy. Ja no poden fer negocis, almenys de manera tan descarada, i traslladen la paret a València, i ahí és ja tot el que coneixem, no? Tots els fraus, no? Tota la corruptela, no?, que denuncia el fiscal.
Jimena, qué hueso más duro de roer, ¿no?
Sí, es verdad.
Te veo ahí medio en estado de shock.
Estoy casi anestesiada.
¿Panza arriba?
Sí. Estoy casi anestesiada porque, bueno, me también porque vengo de fuera, sí que estoy enterada de algunas cosas, pero esto es que es increíble, o sea, tiene raíces muy profundas. Claro, me imagino que estuvo bien venirse para acá, ¿no? Aquí el Partido Popular lleva mucho tiempo. Y, o sea, sería, o sea, ponernos ya a imaginar en qué cantidad de empresas, digamos, empresas por decir proyectos, ¿no?, podrían estar involucrados todo este blanqueamiento de dinero, este nepotismo, y no lo sé. O sea, estoy escuchando y es que aquí hay mucha información súper importante, y te animo a que continúes, por favor, porque creo que la gente que está escuchando también le va a interesar mucho.
Por si acaso la audiencia también está en estado de shock.
Lo más probable, creo yo.
Vamos a poner una canción. Rafa Sambó hace una buena descripción de Valencia. Habla un poco de cómo era en la época de los árabes y de cómo es ahora.
Faré un poema de Marc Granell que es diu Madinat at Turab, que vol dir ciutat de la pols. És el nom en àrab de la ciutat de València, que ara, pues, ha canviat la pols per la caspa i els grans edificis, no? És una cançó, bueno, no, la cante i ho veureu. Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple, ciutat de la vergonya, ciutat de fang fet, falsa esplendor de misèries, amagades sota el fum del fang de l'artifici. Ciutat de serps i rates, coentes i terribles,
ara tu passeja lliure, la ignomínia més fonda, i rep la traïció, homenatge cada dia. Dins els cors bondadosos dels teus fills estimats. Has venut la memòria com qui ven taronges per un pla de llentilles podrides que et foraden el ventre a poc com metralla fins a obrir-te. Soterranis de fel on pululen les panteres, on pululen les panteres. En tu he nascut i en tu visc, i per això t'estime, i per això t'odie, amb el fàstic més roent, tomba perfecta i desolada, que lluny contemple. El sol estesa, hora de desig, i veu d'horror, mar de desig. I veu d'horror, mar de desig, i veu d'horror, mar de desig, i veu d'horror.
Continuamos aquí en Voces Meridianas, escucha Radio Malva. Estamos con Sergi Tarinoi de Público y vamos a continuar preguntándole, bueno, dejando que nos arme bien este cuento acerca de la corrupción en Valencia. Ahora ya estamos puestos en Valencia. Y bueno, que continúes un poco, podríamos ya pasar, como lo había comentado Tony aquí off micrófono, a lo de Cabañal. Si quieres ponernos un poco al día.
El Cabañal en Gürtel sería. Bueno, básicamente ahí lo sí. Que. Claro, lo que aflora la superficie va a ser la connivencia de certes empreses, la relació de certes empreses en la trama Gürtel, apareixent en tota la llista d'empreses implicades que estaven en l'antiga Cabañal 2010, no? Aquella gran empresa mixta que es crea per a enderrocar el barri per a fer l'avinguda. Que fa també dos o tres anys es va dissoldre perquè no hi havia negoci, és a dir, no hi havia cadàver on clavar els becs, no?, sobre les despulles de ningú. I bueno, bàsicament va ser això, és a dir, això és la implicació bàsica, que ens depara el futur, perquè sempre s'ha especulat, i com és possible, no?, que en realitat, sí, és cert, Francisco Camps és el president de la Generalitat, però qui governa el Partit Popular de la Comunitat Valenciana és Rita Barberà, no? Com és possible que d'alguna manera no s'hagi vist esguitada per la qüestió dels Gürtel? Bueno, recorda allò dels bolsos, no?, d'aquells i tot això, que també apareixien en la llista de regals, no?, per part dels capitostos de la trama, però és cert que Rita Barberà de moment se n'ha eixit, a lo millor perquè no està implicada en res o perquè encara no s'ha descobert o no s'ha arribat a ningú punt de la investigació que trobe algun punt en comú, tot i que sí que n'hi ha cosetes. Quan ella era presidenta de la Federació de Municipis i Províncies es va contractar amb empreses de la trama i aquestes factures no han aparegut mai, aquestes factures desaparegueren quan el següent president d'aquesta Federació de Municipis i Províncies va ser socialista perquè guanyà el PSOE en el 2004. I sí que es va contractar a preus desorbitats amb empreses de la trama. Recordo que estava Pasadena Viajes i totes aquelles. I en aquell moment Rita Barberà era la presidenta i per tant hauria d'estar al corrent del que estava passant. Però no n'hi ha proves, es destruïren tots. Clar, si no n'hi ha papers negres sobre el blanc no n'hi ha acusació possible. Però el voltor del Gürtel sí que ha sobrevolat en alguna ocasió pel cap de la nostra alcaldessa.
En concreto, ¿no? Tinc per així anotat, Lubasa i Cedesa són, eren les empresas constructores que estaban dins de dins, o sea, la madre de Gürtel entra en Cabañas del Rondeo a partir de estas dos empresas que tenían una filial que era Cabilga, ¿no? Y bueno, tapers y cosetes, 539 millones entre 2007 y 2009 son los que ganó Sedesa con este tema de Cabañas 2010 en contratos públicos. Y bueno, participaba como que parte de la familia de Juan Cotino, ¿no? Uh-huh. Después sí, las constructoras que participaron en Cabañas 2010 recuperaron al irse, recuperaron la cantidad de dinero que habían invertido, o sea, se le devolvió, eran 7,8 millones de euros y aparte una indemnización de 870.000 euros, ¿no? O sea que el negocio se hacía, se destruyera el Cabañal con Cabañas 2010 o no, eso estaba claro.
Sí, sí, sí. Y esas empresas van obteniendo unas plusvalues prou considerables, malgrat que no es dugui a terme aquesta operació urbanística. I efectivament allà estaven Lubasa i Sedesa, que són algunes de les empreses investigades per ser les de les principals implicades en la trama Gürtel, i en aquell temps Sedesa formava part de la família de Juan Cotino, en concret d'un nebot, no? Ara la venuda. Ara la venuda.
A preu de saldo, pràcticament, eh? No aconseguia vendre-la.
Era una empresa ja un poc maleïda, no? Molt estigmatitzada. I bé, no sé com estarà ara la qüestió dels comptes de l'empresa després d'eixa venda, ni res, però que eixa firma obtingué sumptuosos beneficis i moltíssimes adjudicacions desorbitades durant tota l'època gloriosa del campisme, és a dir, pràcticament des del 2005, una cosa així, fins al 2008, això és una evidència, està en les adjudicacions, tot i que l'oposició mai ha pogut veure quines són les condicions d'aquestes adjudicacions, no? Perquè l'oscurantisme és una de les pràctiques més habituals en tot estat o tot sistema corrupte.
A mí lo que me parece curioso es que, bueno, todos recordamos los acontecimientos de hace unos meses, ¿no? Cuando entró la maquinaria a saco, por sorpresa, a tumbar casas en el Cabañal y la policía jugó el papel que jugó, ¿no? Y sobre todo la policía municipal, ¿no? Que estaba en primera línea. Y lo curioso es que el primer día de entrada de máquinas era cuando se levantaba el secreto del sumario del caso Gürtel, ¿no?
Sí, el Cabañal eixos dies, jo també ho recordo molt bé, es va utilitzar com a tapadora, no? Com a una manera de distraure l'opinió pública també.
Que era també algo que les cremava també al PP. Jo recordo que ho vas viure com el PP té tanta merda que tapa la merda en altra merda, igual menys olorosa en este cas que el tema Gürtel, però com que mostra les seues vergonyes per a tapar altres més grosses, no? I bueno, també en això li va ajudar les mitjans de comunicació, centrant-se molt, no? van aconseguir desviar el tema, no? Almenys així a València, no en la resta de l'estat.
Mm-hmm. Una cosa tan grossa, no?, el que va passar al Cabañal, i no ho hem d'oblidar mai, no?, amb la complicitat de la Policia Nacional, no?, convertint-se en insumisos a una ordre del Ministeri de Cultura, o en este cas més que la Policia Nacional, la delegació del govern que va enviar aquesta Policia Nacional a pegar a una gent que estava defendent senzillament la legalitat vigent, no?, que manava precisament i contradictòriament d'eixe govern, no?, que en última instància els estava fustigant. És una cosa realment esperpèntica, no? I ahir tampoc ningú ha penat les responsabilitats, no? El delegat del govern se n'ha anat de rosetes i vaja, s'obri una investigació que mai s'ha sabut com ha quedat aquesta investigació, però ni delegat del govern ni comandaments intermitjos ni res. Ahir es va cometre una flagrant il·legalitat i ningú ha pagat per això.
Nuevamente tampoco se hizo demasiado eco en los medios de comunicación masivos y quedó también un poco como una otra manifestación más, otra revuelta, por así decirlo, porque parecía una revuelta, ¿sabes?, de gente que estaba protestando por un... que se disminuyó bastante el valor, a lo mejor, que podía tener un barrio como el Cabañal para la ciudad de Valencia y para los propios vecinos del barrio.
Yo te quería preguntar una cosilla, porque... además, la dictadura del tiempo se impone siempre en la radio. Y es que, claro, el PP lleva tantos años aquí que parece que estemos cargando las tintas solo contra, bueno, una manera de gobernar, ¿no? Y de tapadillo favoreciendo a otros partidos políticos, ¿no? Sin embargo, Radio Malva es una radio que está al margen de los partidos y del poder, ¿no? Y por eso te quería preguntar si tú crees que el sistema sistema político en el que vivimos en general está fomentando la corrupción, ¿no? Lo digo porque también salen otros casos en el resto del Estado, ¿no?
Yo creo que sí, que es un sistema que ofega l'individu, no? Que promou la seva supervivència per damunt d'altres valors, no? Per damunt de valors socials i cívics. És molt evident i al cap i a la fi és una qüestió de graus. És a dir, quan la gent diu allò de per què anem a votar un partit que no sigui el Partit Popular, no? Que diu molta gent a València, si tots són iguals. Jo no estic d'acord amb això, és a dir, tots no són iguals. Ara, a voltes se pareixen massa, no sempre. Jo estic convençudíssim de que el Partit Socialista, per exemple, a València és prou diferent al Partit Popular, prou diferent en la manera de fer política i tot això, i que sempre serà serà una opció molt millor que la del Partit Popular. Ara, per a mi particularment aquesta opció també està molt llunyana dels meus desitjos i dels meus interessos com a ciutadà, prou llunyana, i també altres partits com poden ser el Bloc o Esquerra Unida, i més així a València veient el seu comportament com a oposició, que em pareix realment criticable, llevat de honroses excepcions, i que en aquest comportament com a oposició també hi ha arguments de que el Partit Popular, de per què el Partit Popular guanya en aquestes majories absolutes, perquè jo crec que la seva tasca d'oposició en general és prou deficient, i jo crec que aquesta tasca d'oposició no sols així a València es veu, aquesta supervivència dels polítics per la cadira, per guanyar-se el sou de regidor i totes les bicoques que això suposa. És a dir, per exemple, l'Ajuntament de València, els regidors del PSOE tenen la seva escolta, van a veure el València de baix, poden anar al teatre de l'òpera, i damunt no tenen responsabilitats com a governants. És molt còmode per alguns estar en l'oposició. Jo crec que alguns desitgen estar en l'oposició, no els interessa governar, per a què volen mal de cap si viuen com a marquesos, no? I això passa molt també en alguns diputats del Partit Socialista en les Corts. És a dir, jo m'he dedicat molt a la informació política i els he vist i els conec, i he vist com actuen i he vist com no treballen i com cobren un sou públic. Això realment també és censurable i diu molt de l'oposició, de l'oposició si el País Valencià i de l'oposició en general a la resta de l'Estat i tot això, que a lo millor no és tan flagrant, i jo no puc parlar perquè no conec els casos, però sembla ser que sí que hi ha una certa connivència amb una certa nostàlgia, no?, d'allò que podia ser la restauració isabelina, no?, també en allò de dir, bueno, sabem que són els dos partits forts i tard o d'hora pues, vosaltres estarem en l'oposició i vosaltres i nosaltres governarem, cada volta se repartirem d'una manera més equilibrada el poder i tots serem un poc el mateix, no? M'assusta aquesta tendència, però crec que va un poc per ahí, malauradament va un poc per ahí, i cada volta els partits menús més ofegats. El problema és que els partits polítics d'esquerra han traït a la ciutadania. Això està clar. Jo no conec diputats del Partit Socialista que visquen en els barris de València, no me'ls troben els forns, en les pescateries i d'Esquerra Unida tampoc, encara que pugui haver algun per així que visca molt a prop. És a dir, jo crec que els partits a l'esquerra del PSOE han buscat massa la moqueta i la butaca i el despatx. Jo no veig associacions, casals populars on els partits polítics d'esquerra realment estiguen ahí generant un compromís, una contestació, un debat en el carrer. No els veig, és que no ho estan. I si l'esquerra perdixen hort, a la llarga quedarà fora de les institucions i l'únic que aspiraran és quatre polítics professionals en l'esquerra que han mamat la política des de menuts a estar ahí, polítics professionals, polítics de carrera que estan en Esquerra Unida o en el Bloc o en el PSOE com podien estar en el PP. Donarà el mateix. Jo sí que m'agradaria que els polítics en els quals jo em puc sentir identificat tingueren un compromís social molt més gran, molt més evident, molt més xafant i olorant el carrer, i no existeix, no està, jo no ho percep, igual sóc jo que no ho percep, però me dona la sensació que com jo hi ha molta gent que no ho percep.
Moltes gràcies a la gent que ha escoltat i també a Sergi Tarín que ha compartit amb nosaltres este temps i esta informació. I res, t'invitem a que continues col·laborant en el programa cada vegada que lo sol·licitem o que per tu mateixa vingues per així.
Pues moltíssimes gràcies.
Així que s'acomiadem en totes aquestes reflexions i una altra que anem a sentir ara, és que no me puc resistir en la que està caigent, de ficar alguna aclaració i una cançó de tot el que suposa l'estat de guerra i els senyors de la guerra que estan ja tornant a traure els sables, no?
Lo que te puedo decir es que son bastante hipócritas los llamados a la paz cuando provienen de los países dedicados a la guerra. Los cinco países que manejan el mundo hoy por hoy son los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. Y esos cinco países todopoderosos que mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro son los cinco países que son los que velan por la paz y también los principales productores de armas. Entonces cuando uno escucha discursos fervorosos por la paz, tiene que escucharlos con cierta desconfianza, porque suelen ser pronunciados por los mercaderes de la guerra.
Esa es la cuestión.